Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Prepareu-vos, que avui vinc inflat com un gall dindi. Ahir el jurat dels Premis RAC, aviam, un moment, parem màquines, tornem-hi, que, no, que avui no ens podem embolicar. Deia, prepareu-vos que avui venim inflats com un gall dindi. I és que ahir es va fer públic el veredicte del jurat dels Premis RAC, que ens han premiat amb una menció a l'excel·lència pel programa Govorit Ràdio Esbaboda, que vam emetre des de Pals el 26 de març del 2016. Tot plegat em fa molt feliç per diversos motius que ara mateix passo a enumerar, però abans hem de canviar de música. This station daily pierces the iron curtain with the truth, bringing a message of hope to millions trapped behind the iron curtain, trapped behind the iron curtain, bringing a message of hope to millions trapped behind the iron curtain. Dèiem que estem molt feliços per diversos motius que enumerem tot seguit. En primer lloc, perquè els Premis RAC representen els guardons més importants del país en l'àmbit de la ràdio. En segon terme, perquè nosaltres ens vàrem presentar la categoria de millor programa de ràdio local i el jurat ens ha fet saltar d'allà per portar el nostre programa a la categoria que reconeix l'excel·lència. I això significa qualitat, rigor i professionalitat. En tercer lloc, perquè compartim categoria amb el mític Cap Nen Sense Joguina de la cadena SER i amb la transmissió del Barça Juga a RAC1, que va narrar la remuntada històrica del Barça davant del PSG. És a dir, compartim categoria amb la primera divisió de la ràdio del país. Quart motiu, perquè tot i que hem celebrat 15 anys, en fa només dos que fem projectes com aquest, i els dos que hem presentat a diferents premis, els dos s'han emportat algun reconeixement. I cinquè motiu, perquè ja sabíem que som bons, però ara més ho diuen els que porten més temps que nosaltres. I sisè, perquè, a més del programa, el jurat ha fet menció explícita a l'exposició paral·lela que vam muntar sobre Radio Liberty. I acabat el resum dels motius de felicitat, doncs entren les felicitacions a l'equip de la ràdio. D'entrada, en Juli, el soci, el company i amic de batalles, el que poc després de posar en marxa Ràdio Capital no va tenir manies a l'hora de sumar-s'hi. Ell és el que ha mantingut la ràdio en marxa tot aquest temps. Però també en Toni, el vam entabanar el maig del 2015. Necessitàvem algú que ens ordenés les idees i ens aportés criteri periodístic. En realitat és una mica pesat, perquè abans de comprar cap idea astral de les que plantegem, li dóna mil voltes i ho ha de tenir claríssim. Però suposo que la conseqüència d'això és que et facin saltar de categoria i et qualifiquin d'excel·lent. Crec que fem un tàndem fantàstic al mateix temps. També amb la Sílvia, que hi és des del primer dia i que mai va dubtar ni 5 minuts a prestar-nos la seva veu, una de les millors veus del país, i la seva experiència, perquè des del primer dia li vam dir que només volíem tenir el millor. En Martí, per altra banda, ell és la persona més bona que us podeu tirar a la cara. Si algú motivat és ell i s'apunta a un bombardeig. El que no sap, ho aprèn, i el que sap, ho comparteix. També en David Parreño. Ell va començar amb les eleccions municipals del 2015 amb nosaltres i sent el projecte Ràdio Capital com si fos seu, i per això li dedica hores, ganes, i li dedica un talent enorme, enorme, enorme. També en Dani, ell no ho sap, però si hi ha algú al grup que prendrà el relleu a l'hora de prendre aquestes iniciatives, a l'hora de muntar i de proposar aquest tipus d'iniciatives, és ell. I és gratificant saber que hi ha persones que tenen ganes de seguir empenyent. En Marc Clapés, el vam conèixer pels indians del 2015. Ell venia de Ràdio Begur i en acabat ens va dir que també volia fer coses amb nosaltres. És un fric, en realitat, però té molt talent, més del que utilitza segurament. I en Josep Lluís Vidal. Em va contactar per Facebook amb la seva tranquil·litat uns dies abans del programa, com vulguem dir, escolta, i sóc a temps d'afegir-m'hi encara? Diu, home, falten 4 dies, però sí, vinga, va. A ell li agrada la iniciativa i tenia ganes de sumar-s'hi, i clar, aquí, JL, aquí va espringar. I la Rita Valero, la seva casa és Ràdio Palafrugell, però pels indians i pel Govorit els hi va fer una mica el salt per poder venir amb nosaltres. Per tant, aquest reconeixement també és una mica seu. I en qualsevol cas, com deia, el jurat dels Premis RAC també ha reconegut especialment l'exposició retrospectiva que vam fer en paral·lel al programa. I heu de saber que aquesta expo va sortir d'una idea esbojarrada de l'Alba, que és la meva parella, mentre compartíem un pollastre a l'Ast. Ella va tenir la idea que ella mateixa, juntament amb l'Elisenda, la responsable de la imatge gràfica i el disseny de casa nostra, es van encarregar de dissenyar i d'implementar, amb l'ajuda i la col·laboració de la Trini, que és la companya d'en Juli, també de la meva mare, que ens va venir a veure i ens va ajudar a repartir programes de mà, o en Marçal i en Bernat, que són els fills d'Antoni i la Sílvia, que van venir cada dia que preparàvem tot aquest embolat. Quan em refereixo a Ràdio Capital, sempre parlo de família. I com veieu, en alguns casos, a més, és literal. Perquè fem les coses amb el rigor professional que ens hem marcat, però sobretot amb la cura i l'estima que es fan les coses artesanes, manuals, les familiars. Perquè no som una cadena, som un petit comerç. I el que venem no és a l'engròs, sinó que venem la cosa propera i feta a mà, la ràdio de quilòmetre zero. I per això el reconeixement que ens han donat pel Govorit Ràdio Esbobora fa referència a l'excel·lència. Crec que aquest programa està més que amortitzat. Quan el vam acabar, de fet, estàvem contents per la feina feta. Quan el vam tornar a escoltar, ens vam emocionar pel que havia suposat. I ara que ens l'han reconegut per segona vegada consecutiva, la felicitat és absoluta. Per això, només ens queda dir gràcies, Govorit Ràdio Esbobora, i llarga vida a Ràdio Liberty. Són les 8 del matí i gairebé 7 minuts. Ja disculpareu el rotllo que us he fotut avui, eh?
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia. Avui tindrem un dia força assolellat i que només quedarà trencat per algunes nuvolades que aniran circulant al llarg del dia, sobretot durant el matí. Les temperatures estaran al voltant dels 21 graus de màxima i els 6 de mínima. I els propers dies es presenten tranquils, amb un clar domini del sol i una lleugera pujada de les temperatures.
Gràcies, Martí Seguer, com cada dia, amb aquest apunt per la previsió meteorològica. Previsió marcada per una temperatura positiva de tota la comarca del Baix Empordà de 9 graus que comparteixen per la Torroella de Montgrí, Pals, la Bisbal, Santa Cristina d'Aro, Albons, Morell, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell. 9 graus positius, dèiem, per aquest dimecres, avui a 5 de març del 2017. Comencem! I com sempre, comencem amb el repàs a la informació més pròxima. Informació més pròxima que aporta cada dia en forma de resum informatiu Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Augmenten les visites a les àrees bàsiques de salut del Baix Empordà durant el 2016. Toni, bon dia.
Bon dia. Les àrees bàsiques de salut de la comarca van tenir 580.000 visites durant el 2016, un 2% més que l'any anterior. Les dades corresponen a la suma de les ABS de Palamós, Palafrugell, la Bisbal i Torroella de Montgrí. També han augmentat en un 1,6% el nombre de visites d'urgències a l'Hospital de Palamós, que s'han situat en els 65.000 usuaris. Durant els mesos de febrer i març de 2016 es va ampliar l'oferta de llits i això ha permès realitzar gairebé 70.000 altes hospitalàries, un 3,2% més que el 2015.
Pel que fa a l'hospital de dia, les estades han augmentat gairebé fins a les 14.000. D'altra banda, la llista d'espera quirúrgica ha disminuït en prop de 100 pacients i a principis d'any se situava a prop dels 1.600. En l'àmbit de la cirurgia, la que requereix d'ingrés ha augmentat un 22% i encara canvi, la cirurgia major ambulatòria sense ingrés ha disminuït un 11%. Això es deu a la priorització de les cirurgies de traumatologia, les pròtesis, davant d'altres cirurgies menors. En l'àmbit de l'atenció als usuaris, s'han consolidat les visites virtuals com a eina de coordinació entre l'atenció primària i l'hospital. Enguany se n'han fet 3.200.
Són les 8 del matí, gairebé 10 minuts. Unió de Pagesos reclama més indemnitzacions per la grip aviària.
El sindicat agrari ha demanat a la Generalitat que, a més de la indemnització prevista de 300.000 euros pels ànecs sacrificats, també es compensi el període improductiu pel temps que han hagut d'aturar l'activitat les explotacions afectades. Unió de Pagesos argumenta el concepte de lucre cessant. El virus de la grip aviària es va detectar el febrer en 10 granges d'engreix d'ànecs, la majoria a les comarques gironines. A l'Empordà, les restriccions van afectar una granja de Fontanilles i una de Vilopriu.
Aquestes restriccions s'aplicaven a les zones de protecció en un radi de 3 quilòmetres i de vigilància en un radi de 10 quilòmetres. Es van aixecar el 2 d'abril al voltant dels focus declarats i les 10 explotacions afectades podran iniciar l'activitat a partir de la segona quinzena de maig, segons ha previst el Departament d'Agricultura. Es mantindran mesures de bioseguretat en les zones afectades, igual que en els municipis inclosos en les zones d'especial risc. Unió de Pagesos també ha demanat al govern que vetlli perquè l'assegurança de cadàvers no penalitzi aquestes explotacions. A més, reclama una gestió eficaç de la fauna salvatge i que s'extremin els controls dels ocells migratoris per prevenir nous brots d'aquesta malaltia.
Va ser en aquest mateix programa. Xavier Roques admet que l'oferta cultural a Palafrugell necessita molts més recursos.
El nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell assumeix aquesta responsabilitat amb el compromís de donar un impuls a aquest àmbit. En declaracions a Ràdio Capital, Roques, que suma Cultura les responsabilitats com a regidor d'Educació, defensa que Palafrugell té una activitat cultural madura.
Tot i això, reconeix que la programació de muntatges professionals, especialment en teatre, necessita més recursos. En aquest sentit, assegura que intentarà posar-hi remei, però alerta que el consistori està limitat a l'hora d'assumir-ne el cost.
Som conscients d'aquesta problemàtica, no dubti que d'alguna manera intentarem posar-hi remei, no? Però tinguent en compte això, tinguent en compte que nosaltres pensem que és tan important la programació professional com tot el treball que es pugui fer en tota la part més amateur, eh? Per tant, haurem de mirar de trobar aquest equilibri.
Xavier Roques assumeix Cultura arran de la crisi de govern que ha acabat amb la sortida del PDeCAT. Pel que resta de mandat, defensa la qualitat dels equipaments culturals, del teixit associatiu i l'activitat cultural de la vila. A més, diu que treballarà perquè Palafrugell tingui un lideratge cultural a la comarca i per estendre la cultura als sectors que hi són més allunyats.
Són les 8 del matí, 12 minuts. Es reordena la mobilitat en un dels punts crítics de l'Estartit.
L'Estartit estrenarà aquesta Setmana Santa un giratori a l'encreuament de l'Avinguda de Grècia amb el Passeig Marítim i la sortida de l'aparcament de la Platja Gran. L'objectiu és millorar i fer més segura la mobilitat en un punt que té molt de trànsit, especialment durant la temporada turística. L'Avinguda de Grècia és la principal artèria viària i una de les portes d'entrada a l'Estartit. Per això, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit han decidit actuar en aquest punt, on conflueixen molts sentits de circulació.
L'obra es complementa amb la instal·lació d'una reixa a la sortida del pàrquing de la platja perquè els vehicles hi deixin part de la sorra de les rodes i no la dipositin a la via pública. A l'entrada del pàrquing també s'han retirat els dos parterres que hi havia a banda i banda per col·locar-hi un aparcament de bicicletes i millorar la visibilitat de les Illes Medes per les persones que baixen des de l'Avinguda de Grècia. En aquest punt també s'adequarà al terra i s'eliminaran les llambordes per un material de color de terra. L'accés tindrà una imatge més neta, uniforme i integrada amb l'entorn.
De cara a la temporada turística, l'Ajuntament de Torroella ha fet altres actuacions a la via pública. Així, per exemple, s'ha millorat el tram del carril bici a la zona on hi havia l'aparcament amb bateria entre el Passeig Marítim i el Freu.
L'estacionament de vehicles s'ha passat a l'altra banda del vial i així es mantenen els dos sentits de circulació sense problemes. Amb aquesta actuació s'amplia un recurs turístic molt reivindicat pel sector i els usuaris de la bicicleta. També s'ha reordenat la plaça del costat de l'Oficina Municipal de Turisme i s'ha renovat el pont del Ter Vell, que estava molt deteriorat. S'ha reforçat l'estructura de ferro, s'han canviat els tipus de pintura amb una capa prèvia antioxidant i s'han substituït les fustes per altres de materials reciclats que no necessiten manteniment.
Les 8 i 14 minuts, el Consorci de les Vies Verdes i la Sarfa potenciaran l'ús de la bicicleta.
El Consorci de les Vies Verdes i la companyia Sarfa Moventis han firmat un conveni de col·laboració per afavorir i potenciar l'ús de les bicicletes en general i en particular a l'entorn de les Vies Verdes i la ruta Pirinexus. L'acord l'han firmat el president president del Consorci, Albert Gómez, i els representants de l'empresa, Enric Gimeno i Dolors Puignau. L'acord detalla les facilitats d'accés de les bicicletes als autocars i autobusos, regula el tipus i nombre d'unitats que es poden carregar i preveu la promoció conjunta de campanyes que afavoreixin la intermodalitat bici-bus. Aquest conveni s'afegeix al que ja van firmar el Consorci i la companyia Teisa el novembre de l'any passat.
D'acord amb la llei vigent, es permet l'accés gratuït d'una bicicleta per viatger mentre hi hagi espai a la bodega del vehicle, amb un nombre total d'entre 2 i 5 bicis i a criteri del conductor, depenent de si el vehicle és de 35 o 55 places. Si el vehicle no té bodega i permet viatgers dempeus, s'accepten un màxim de 2 bicis plegades i es respecta la prioritat de les persones amb mobilitat reduïda que viatgen en cadira de rodes. Pel que fa als usuaris, que seran responsables dels danys que pugui ocasionar una bicicleta a bord, han de mantenir el seu vehicle en un estat de neteja i conservació correcta per evitar malmetre altres equipatges.
I acabem. La 26a edició de la Garinada ha servit 5.000 menús.
Els 10 restaurants de Palafrugell, Llafranc i Tamariu que han participat a la campanya gastronòmica de la Garinada han servit uns 5.000 menús entre el 13 de gener i el 30 de març. A més, durant la campanya s'han venut més de 200 paquets turístics. La Garinada es reafirma com a cita anual, ara ja amb més d'un quart de segle d'història, i es posa de manifest la seva repercussió per al territori.
Els paquets turístics que van incorporar-se a la campanya fa pocs anys permeten als visitants complementar el menú de Garoines amb nits d'hotel i excursions per la zona. En aquesta 26a edició, els menús consistien en un entrant de Garoines, un primer a triar entre fideus a la cassola o un plat alternatiu i, finalment, unes postres amb recuit, tot acompanyat per un vi del celler Espelt. Els preus oscil·laven entre els 38 i els 45 euros.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara és un quart i un minut de 9 del matí. I com sempre, després del resum de l'actualitat més pròxima, anem a l'àmbit general. I allà hi trobem en Dani Parreño, com sempre, el de l'empenta que dèiem fa un moment.
Supermatí. El programa que desperta l'Empordà.
La Generalitat assegura que manté intacte el compromís amb el referèndum, tot i la suspensió del Tribunal Constitucional, Dani.
Bon dia, la portaveu Neus Munté ha afegit que el govern es defensarà davant aquesta suspensió i ha dit que les partides pels processos electorals i participatius són perfectament legals.
Però és evident que haurem primer d'analitzar el contingut sencer des d'una perspectiva jurídica, també des d'una perspectiva política.
Ha afegit que estan indignats amb la Fiscalia per estar investigant tots els moviments del govern.
El govern espanyol presenta els seus pressupostos.
Tot i que Catalunya és la segona comunitat en inversions després d'Andalusia, la partida catalana redueix uns 30 milions d'euros. Això després que el govern espanyol anunciés grans inversions a Catalunya. De fet, a totes les comunitats menys a Canàries es redueix el pressupost. Els partits catalans no independentistes creuen que aquests pressupostos donen ales als sobiranistes.
Seguim, l'exèrcit sirià nega rotundament ser el culpable de l'atac amb armes químiques.
El nombre de morts a la ciutat d'Idlib es situa en un centenar. Organitzacions internacionals denuncien atacs a la ciutat amb armes químiques i asseguren que hi ha molts casos d'ofegaments i asfíxies. Han publicat a les xarxes socials imatges molt crues i en culpen el govern sirià.
Són les 8 del matí i 17 minuts. El govern rus creu que l'autor de l'atemptat al metro de Sant Petersburg va ser un kamikaze.
Les investigacions apunten cap a un jove del Kirguistan, que també va morir a l'atemptat. Creuen que va ser també qui va posar la segona bomba en un altre tren, però que no va explotar. Ja són 14 el nombre de morts.
I seguim, cau una banda que robava a domicili a tota Catalunya.
Són 18 persones acusats de 46 robatoris. Alguns d'ells es dedicaven a estudiar detalladament els objectius. Un altre grup es dedicava a la vigilància de la zona triada i un altre grup era l'encarregat de forçar la porta del pis. Un cop l'accés estava garantit, l'altre grup entrava i cometia el robatori. Es desplaçaven a tot arreu en transport públic.
Barcelona tindrà una funerària pública que cobrarà més de la meitat que les privades.
Ara mateix, el preu d'un enterrament supera els 7.000 euros a Barcelona de mitjana, segons dades de l'Ajuntament. Ara el consistori oferirà vetlles a partir de 2.400 euros i se li haurà de sumar un 10% del preu si s'opta per enterrar el mort en lloc d'incinerar-lo.
I acabem, l'Hospitalet de Llobregat suspèn les llicències de pisos turístics.
Durant els últims 15 mesos havien detectat un fort augment en els registres de pisos turístics. Consideren que poden generar molèsties per sorolls o actituds incíviques a la resta de veïns. L'Ajuntament vol tenir controlat aquest sector.
8 i 19, acabem. Com sempre, recordant-vos que totes les notícies, tota la informació de casa nostra, tot el que passa al Baix Empordà, si voleu, ho podeu seguir durant tot el dia a través del nostre portal de notícies de manera ampliada.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Són les 8 i 19, anem a l'agenda. Agenda que, entre moltes altres coses, fa cada dia en David Parreño Triani desgranant les activitats més destacades de casa nostra.
Supermatí.
Hi ha una xerrada sobre alimentació a l'esport a Palafrugell, David.
El Centre Municipal d'Educació de Palafrugell acull una nova xerrada del cicle El 7 a les 7. La nutricionista Marta Figueres de l'Hospital de Palamós farà una xerrada sobre els esportistes ben alimentats aquest divendres a les 7 del vespre.
Teatre d'Arthur Miller representat al Mundial de la Bisbal.
Aquest diumenge a les 7 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal ens porta l'obra Tots eren fills meus d'Arthur Miller, un dels dramaturgs dels Estats Units més importants. És una obra que planteja el conflicte a l'establishment nord-americà després de la Segona Guerra Mundial.
I acabem i ho fem amb propostes familiars.
D'aquí a res, a 2:15 del matí al Teatre Mundial de la Bisbal, Pep López dirigeix un espectacle familiar amb el títol Per terra de dracs. I més tard, a la Biblioteca de Pals, a les 6 de la tarda, fan un contacontes amb Assumpta Mercader.
Gràcies, David Parreño. I en un moment parlem amb un dels premiats a la darrera edició dels Premis Cactus, en Carles Almagro. D'aquí un moment.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Bé, hem dit que volíem parlar amb el Carles Almagro. Estem pendents de poder contactar amb ell. Confiem poder-lo localitzar i trobar-lo de seguida per poder parlar. De seguida que puguem, parlem amb un dels premiats, dèiem, els Premis Cactus.
Què fas i no giris tant cops dos ulls, qui sóc, una pista, molt fred, no tanca lent, dos gats de pis tan malferits, del balcó el teu llit,
vinga, va, cançons de relleno. Ja hem pogut trobar en Carles Almagro. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Ara parlem amb tu. Com dèiem, és un dels premiats, els recents premis Cactus, que es van atorgar la setmana passada a Girona, i volem parlar amb ell, que és de Pals, a més, i es dedica a això de la publicitat, la comunicació social. Abans, però, fem una prèvia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Carles Almagro va guanyar la setmana passada el gran premi Cactus del jurat per la campanya a internet Vino Afortunado. També estava nominat com a influencer de l'any.
Carles, d'entrada, felicitats pel premi.
Moltes gràcies.
Escolta, per posar una mica de context a la cosa, què són els Premis Cactus?
Bueno, doncs els Premis Cactus, jo no sé si sóc exactament la millor persona per explicar-t'ho, però són uns premis que ja aquest era el tercer any que els celebren i premien una mica tot el que seria la gent de comunicació i de màrqueting, o sigui, una mica més el 2.0 de... de les comarques gironines, i per exemple el premi d'influencer de l'any sí que es pot presentar a tothom. Totes les candidatures són per la província de Girona, menys l'influencer de l'any, ja està obert a tothom.
Escolta, l'altre dia llegíem al País, al suplement aquest Icon, un article sobre els influencers, no? I deia, la vida d'un influencer espanyol, i dos punts, 3.500 euros per subir dos fotos a Instagram. Això és tan senzill com tenir una xarxa social amb molts seguidors i que les marques et comencin a pagar, o al darrere hi ha una mica més de tot això?
A veure, jo sempre quan em diuen això, sempre ho comparo una mica amb els futbolistes, no? O sigui, la vida d'un futbolista, Neymar, no sé quantos milions, vale, sí, però quan n'hi ha que jugant al Pals, a l'Estartit o al Girona i cobren quatre xavos. I ara m'hi queda tot. Jo, per començar, no em considero tampoc influencer, tinc uns quants seguidors, però d'aquí a influencer, jo crec que influencer ja és algú molt més top. El que sí que és veritat que els influencers tipus Dulceida i tota aquesta gent tan top, cobra força per les marques, però també, clar, la gent veu el cantó bo, però també hi ha una bona feinada, publicar, estar per tot, somriure, tal, però bueno, jo crec que influencers que puguin viure d'això únicament no són gaires.
Escolta, tu et dediques a l'àmbit del màrqueting digital, de fet la campanya per la qual has rebut el Cactus és aquesta del Vino Afortunada. Explica'ns una mica les claus bàsiques de l'entorn digital, perquè estem immersos en una revolució absoluta en l'àmbit, en tots els àmbits, en l'àmbit de la connexió entre persones, en l'àmbit de la comunicació. De fet, hem passat de mitjans tradicionals, ràdio, tele, premsa, hem passat a ser pràcticament, no sé si irrellevants, però a conviure amb la potència de l'entorn digital. Quines són les diferències principals que s'han de tenir en compte? Allò, quines són les claus que diferencien la comunicació o la publicitat, en aquest cas digital, de la convencional?
Bueno, a veure, jo et puc dir que, clar, jo amb això, amb el tema de Vino Afortunado, que portem ja 4 anys al 2.0 i que quan s'hi van posar en el seu dia, o sigui, fa 4 anys enrere...
És a dir, per simplificar-ho, disculpa que et talli, si Vino Afortunado ha rebut tu has rebut aquest premi per aquesta campanya relacionada amb el Vino Afortunado, si això hagués passat fa 11 anys, quina seria la diferència del que haguéssim fet abans amb el que heu fet vosaltres amb el Vino Afortunado?
Fa 11 anys, dius, rebre això.
Sí, fa uns anys, abans d'aquesta revolució digital. Segurament haurien fet allò, una campanya, no?, de televisió, de la ràdio, unes banderoles al carrer, vale, o unes...
Vale. Sí, clar, o sigui, estan comparant una mica. Jo, per mi, el món digital, el bo, entre comentes, que té el món digital, és que amb un pressupost més reduït pots arribar a molta gent, també. I jo també crec que això és degut a que, avui en dia, amb les xarxes socials, tu qui tens a les xarxes i tens els amics, vull dir, és una mica el boca a boca. Tu quan vols anar a un restaurant, primer te'n fies dels amics, de la família, tal, després te'n fies de la ràdio, de la tele, tal. Ha arribat un punt perdó, que tu tens a les xarxes, tens els amics, la família i tal, i aquests mateixos són els que fan la difusió. Per això jo crec que té tant de potencial les xarxes, primer perquè és una mica més econòmica el que seria televisió, ràdio, anuncis, o sigui, els anuncis a la tele, tot això són, bueno, per nosaltres, que som una empresa petiteta, sortir a la tele penso que no podríem fer ni en 10 anys pel pressupost, yeah. En canvi, tenir un Facebook, tenir un Twitter, tenir un Instagram, fer accions, regalar ampolletes, fer sopars, a veure, que no és tan fàcil com això, necessites també una mica d'estratègia, una storytelling i tal, però és més a l'abast de tothom.
Un amic meu, l'Enric Jové, que és el director de l'oficina de l'agència Macan a Barcelona, em deia un dia, a través de les xarxes, ja fa uns anys, deia, la gràcia de les xarxes socials és que et permeten anar a pescar on saps que hi ha peixos.
Sí, jo crec que, bueno, i a part d'això que dius tu, permeten anar a pescar a tothom. Evidentment, no és lo més... No, o sigui, no és lo mateix si tens, ara m'ho invento, una gasolinera, vale? I obres un Twitter, un Facebook i un Instagram d'una gasolinera que el contingut que pots crear i el que pots posar no és tan maco, entre cometes, que si tens una cervesa artesana, fas una cervesa artesana, tu, en petit comitè, i, ostres, pots fer alguna festeta, pots fer fotos, pots fer vídeos, ho penges, fas sortejos, pots fer... Bueno, pots arribar molt més lluny que no... anant a la tele o a la ràdio, sobretot a la tele, perquè jo crec... A veure, jo no hi he anat mai allà, però m'imagino que deuen anar amb uns pressos una mica elevats. Normal, també, per la visibilitat.
Està clar, hi ha qui... Els grans gurus de la comunicació sempre... Ja fa anys que vaticinen la mort de la televisió convencional i de fet, no sé si tant la mort, com a mínim ara ens centrem aquí a l'estat espanyol, no sé si tant la mort, però és veritat que les plataformes digitals han eclosionat, Netflix, HBO, etc. Però en canvi, les televisions convencionals segueixen tenint moltíssima força en termes pressupostaris. Com aquesta convivència, tu creus que durarà massa més aquesta convivència, diguem-ne, pacífica, o que hi haurà algun moment en el que definitivament tot el consum de no de televisió, sinó d'audiovisual desapareixerà de la televisió?
A veure, jo crec que això durarà molts anys, perquè ara estem parlant de... O sigui, jo primer vull donar les gràcies als Premis Cactus, als Digital Girona i al Club de Màrqueting, que són els que s'han ocupat de fer aquesta gala, aquests premis, però jo crec que això encara és una cosa molt desconeguda. Jo, com tu has dit, soc de Pals, però estic aquí treballant a Barcelona, perquè el que seria, si treus Barcelona, tot l'altre àmbit, pues el tema de les xarxes socials encara costa una mica entendre i saber valorar i pagar una persona que s'ocupi de les xarxes. I vull dir, jo crec que serà algo molt lent, és una mica, es pot comparar, jo crec, una mica amb els diaris, bueno, els diaris de paper i els diaris... Sí, el diari, tu entres al Twitter, entres a per tot i trobes tots els diaris, però la gent encara compra el diari i durarà molt de temps, això no crec que...
Clar, però per altra
banda... Digues.
No, dic que per altra banda, els diaris tots tenen webs i presència a les xarxes i a més tenen webs cada vegada més potents, cada vegada més tecnificats, els diaris cada vegada contracten més analistes i matemàtics per saber què és el que interessa a l'audiència i cada vegada afinen més a l'hora d'oferir determinades notícies a determinats segments de persones, però en canvi són incapaços de sobreviure. Si demà tanquessin l'edició en paper del diari, per entendre'ns, serien incapaços de sobreviure, si parlem de diaris, diguem-ne, convencionals, País, Periódico, Vanguardia, Mundo, etc.
Bueno, jo suposo que bueno, que és això, és una mica adaptar-se o morir. Jo crec que les teles també s'estan posant les piles una mica amb les xarxes i van fer cosetes, però bueno, la tele jo crec que hi ha corda per rato, encara. El que sí que si te'n dones compte cada cop més, o jo almenys és el que faria, anuncis a la tele o depèn de quins temes, jo, si fos una marca, miraria en lloc de focalitzar exclusivament a tele i ràdio, ja intentaria anar a tots els àmbits i fer una campanya, bueno, a Estrella d'Am, sense anar més lluny, lo de Mediterràniament, o sigui, és un anunci que surt a la tele, que surt a internet, que surt a Twitter, està per tot. Jo crec que això és una mica cap on s'ha d'anar.
Clar, però Estrella d'Am deu de destinar 60 o 70 milions d'euros a l'any en màrqueting.
Clar, no, evidentment, té lo bo i té lo dolent, però realment, si tu... el que qualsevol marca destinava abans a la televisió, baixes una mica, o sigui, regules una mica el pressupost i destines una part a el que seria el 2.0, jo crec que és molt més interessant que destinar-ho tot a el que seria televisió, ràdio i bueno, premsa en general. Crec jo, aquesta és la meva opinió, perquè jo estic també posat aquí a l'ajillo, però crec que molta gent no ho comparteix encara i només has de mirar les marques, que totes les marques encara aposten per la tele, que és bueno, i pel prime time.
Clar, escolta, posem un cas pràctic que ens toca molt de prop. Nosaltres mateixos som una ràdio molt petita, si vols tu, equiparable al que és el Vino Afortunado, per entendre'ns. Nosaltres tenim una emissora de ràdio que transmet per FM, com les ràdios, diguem-ne, de tota la vida. Què hem de fer per guanyar notorietat, tenint en compte que el nostre àmbit és molt reduït, es circumscriu al Baix Empordà? Com podem utilitzar les xarxes per diguem-ne, doncs això, no? Perquè la gent ens conegui més i perquè la gent al final ens acabi escoltant més en la nostra programació diària, ja sigui a través de la ràdio FM o a través del nostre streaming d'internet.
A veure, primer de tot, jo abans us he estat xafarejant una mica pel Twitter i bueno, jo crec que aneu per bon camí, esteu posant un contingut interessant, parleu de vosaltres, parleu de, bueno, de coses una mica del vostre àmbit interessants i jo crec que és anar fent una mica... Clar, la gent també molt de cop es pensa que t'obres una marca, obres les xarxes socials i vinga, pum, per arriba. No, clar, això és feina d'anar picant pedra cada dia i bueno, anar posant un contingut interessant i sobretot molta constància. Jo crec que és part de l'èxit, entre cometes, és el contingut, que sigui un bon contingut interessant i que agradi als seus seguidors, i l'altre és constància. Constància, vull dir, això, a base de constància, van creixent a poc a poc els seguidors, però bueno, saps que tots aquests seguidors que les tinguin nous, ja els tens allà i que els agrada el producte que tens i el producte que fas.
Escolta, en aquesta línia, clar, nosaltres el que publiquem són informacions relacionades amb el Baix Empordà, no sé fins a quin punt això per la gran, diguem-ne, massa que hi ha a la xarxa pot resultar interessant, però què els diem a les persones que per exemple, es posen a seguir per Facebook a determinats mitjans de comunicació suposadament seriosos i rigorosos? No vull dir, no voldria citar algun nom com La Vanguardia, no voldria, però què els diem a aquesta gent quan entren a la xarxa social i es posen a seguir a un mitjà de comunicació d'aquest tipus i es comencen a trobar amb notícies que tenen molt poc a veure amb la idea d'un diari d'informació general?
Bueno, jo sóc partidari de que si tens una marca i no tens... O sigui, pots posar contingut teu o no, però jo sóc partidari que si no tens contingut teu i el contingut que poses no és bo, jo sóc partidari de no posar-lo. Vull dir, arriba un punt que per dir tonteries val més callar, no crec jo. Aquesta és la meva opinió, però bueno, a partir d'aquí cadascú segueix una mica...
Però a què respon aquesta estratègia dels mitjans convencionals de penjar notícies a les xarxes socials que és que no voldria qualificar aquest tipus de notícies, però que no tenen a veure, diguem-ne, no, dèiem La Vanguardia, però és igual, o El País, o el Nació Digital, o El Mundo, o tots aquests. Això són diaris als quals tu hi entres per informar-te de l'actualitat política d'allò Catalunya, Espanya, el món, per entendre'ns, no? En canvi, entres als seus perfils de Facebook, especialment, no tant al Twitter, i el que trobes són, doncs, l'artista no sé què se ha liado con el otro, en no sé qui se ha alargado el pene de no sé què. Això sorprèn. És coherent publicar aquest tipus de continguts quan la teva línia editorial no té res a veure amb això?
A veure, jo crec, clar, això també els hauríem de preguntar a ells una mica l'estratègia que tenen, però jo crec que ells, en el diari en si, això no ho publicarien mai, però en el tema de les xarxes, com que poden una mica posar, entre cometes, el que volen, doncs jo crec que posen això una mica per captar una mica la gent que no compraria mai el diari, que és una mica més rigorós i seriós, i aquí estan captant una mica l'altra gent més de... La gent que jo sempre dic, la gent que mira el Sálvame i que mira totes aquestes cosetes, que a mi no m'aporten gaire res, doncs jo crec que el que volen captar és una mica tot aquest públic.
És a dir, guanyar audiència al preu que sigui, per entendre'ns.
Sí. Bueno, a veure, un dels contres que té el 2.0 és això, que molt de cops tu vols volum, i vull dir, a cops el teu seguit potser no és de la qualitat o no és del teu target, però bueno, interessa perquè tens volum.
Clar, el que passa que si jo a mig del... Nosaltres comencem a les 8 i fem un informatiu, un ràpid, un resum informatiu de l'actualitat del Baix Empordà, si enmig d'això hi poséssim, jo què sé, per portar-ho al terreny local, l'alcalde de Figueres s'ha liat amb aquesta noia, que tal i que qual, a lo millor més d'una ens llençaria els plats pel cap, però en canvi això, en l'àmbit digital, no hi ha cap tipus de problema.
Clar, és que l'àmbit digital, el bo de l'àmbit digital és que el timeline va a 1000 per hora. Saps? O sigui, tu, si aquesta cunya la coles aquí xerrant, ostres, queda aquí una mica que no saps d'on et ve, però al Twitter, per exemple, al Facebook, bueno, allò baixa, que a la que mires 2 minuts més tard ja t'has perdut la meitat de les notícies. Suposo que per això també estan fent servir una mica aquesta estratègia per mirar de... Estan pescant amb red. O amb dinamita, no?
Sí,
mirant
d'enganxar
a tothom.
Ara m'has fet pensar, això que has dit de la dinamita, m'has fet pensar a èpoques molt passades en les que un grup de gent de perllapals, entre els quals probablement hi havia el teu pare i el meu també, se n'anaven allà al rec del molí i llançaven un cartutxo de dinamita i feien saltar els peixos i els pescaven amb una xarxa. Aquestes bestieses que es feien abans. M'ha fet gràcia això de la dinamita, perquè això està prohibidíssim, a més a més.
Sí, totalment. Clar, també el tema de les xarxes socials és que jo crec que al ser algú tan nou, tot està molt obert, tot està molt obert, hi ha molta gent que prova, bueno, a cops passin bé si funcionen, a cops no, jo crec que és també una mica, no ens enganyem, també moltes coses, nosaltres depèn de quines cosetes o algun concurs, algunes cosetes, molt de cops és provar a veure com reacciona el públic, que reacciona bé, seguim, que no, malament. El bo de les xarxes socials és que, a diferència de la tele i de la ràdio potser una mica més, la tele crec que menys, pots escoltar una mica els teus seguidors i veus una mica l'engagement i veus una mica si agrada, si no, si has d'anar cap aquí, si has d'anar cap allà. I suposo que si els diaris segueixen fent això és perquè no tenen aquí molta... Bueno, molt de retorn dolent, no? Mm-hmm. Crec jo.
Escolta, al llarg de la conversa has deixat anar dues paraules molt molones i que segurament faci falta contextualitzar. La primera és storytelling, que l'has dit fa un moment, i la segona és engagement. Posa-ho en paraules que s'entenguin.
Bueno, l'engagement seria una mica... A veure com t'ho diria... Clar, o sigui, el 2.0 és que jo com a marca parlo, però també escolto els seguidors, els meus seguidors, els escolto el que diuen o faig preguntes i ells em contesten. Doncs l'engagement seria una mica...
Una mica la vinculació, no?, entre la marca i l'audiència.
Exacte, la quantitat de comentaris, bueno, una mica a veure la resposta de la gent. I l'storytelling seria una mica, mal dit, la història, bueno, una mica el cuento de la marca per fer participar la gent.
El relat, que també és una paraula que s'ha posat de moda, eh?
Sí, que també és una cosa que, bueno, que és molt interessant, que per això a les xarxes jo crec que és molt divertit, que és molt interessant fer participar la gent, que jo com a marca jo puc dir el que vulgui, però l'interessant és jo fer-te participar tu d'aquesta manera, doncs entres una mica també en el joc i tu passes bé i et vincules més, que és... Per això jo crec que també que funciona també el 2.0.
Uh-huh. Escolta, per acabar, posem-hi a la teva història d'amor amb el Via Fortunado, posem-li números. Com s'ha notat tota aquesta estratègia digital d'ara amb abans en vendes reals del vi, vaja?
Home, això sempre ho hem parlat i clar, també és una mica relatiu, però diguéssim que el vi, nosaltres som vinyers singulars que tenim 6 vins, però l'únic que tenim a les xarxes és Vino Afortunado. Mm-hmm. I del primer any, que clar, parlo de fa 4 anys de vins a les xarxes n'hi havia molt pocs, doncs del primer any al segon pràcticament es va doblar la venda de vi, que no vol dir que sigui únicament de les xarxes, però que va ajudar molt.
Està clar. Carles Almagro, no sabies, realment no sabia com presentar-te, si publicitari 2.0, si influencer o si simplement responsable d'aquesta campanya del Vino Afortunado. Com et presentem?
Bueno, jo molt de cops dic que soc community manager i que tot i això, que no ho sóc, ben bé, faig una mica de tot, però quan dius community és una paraula més coneguda i si em pregunten dius sí, porto xarxes, porto Facebook, Twitter, Instagram i... Bueno, ho expliques una mica així per sobre i ja està. Mm-hmm. Però realment, clar, faig una mica més, per exemple...
Sí, home, jo crec que es queda una mica petita la paraula ara, eh?
Sí, clar. O sigui, jo toco diferents àmbits. Jo amb el vi vaig començar amb una agència i vam fer una mica de storytelling i tota la història del vi i ara els aporto jo i jo dic que aporto la comunicació del vi. Mm-hmm. Que aporto tota la comunicació? Potser no, però bueno, o sigui, depèn de quin és el que dic. A la tele no sortim amb el vi, per ara, ja veurem.
Clar.
Però vull dir, m'ocupo una mica d'això, de la comunicació del vi.
Doncs deia Carles Almagro, responsable de la comunicació del vi afortunador i mereixedor d'aquest premi Cactus, d'aquest premi del jurat dels Premis Cactus. De nou, felicitats pel premi, gràcies per atendre la nostra trucada i escolta, ja que hi ets, fes-nos aquí uns quants tuits, uns quants posts a Instagram o així per acostar-nos gent a descobrir la ràdio.
Ara ens hi posem, però bueno, si no és tan fàcil com jo fer uns tuits i que us pugés tot, ja...
Ja m'ho imagino.
Aquí sí que seria un influencer de lujo.
Escolta, que vagi molt bé, gràcies i sort.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí res, un minut, seran 9:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Ei, hola, bon dia. Soc en Marc Clapés i avui vinc acompanyat dels Mocs, Els Mocs. En fi, avui a l'espai de Plagis començarem escoltant una cançó d'Amaral que es diu Te Necesito, que et diràs, oh, que macos, la gent d'Amaral dient-me que me necessiten i tal, no? Doncs bé, resulta que aquesta cançó és un plagi. Sí, és un plagi, almenys la tornada. Eva Amaral i Juan Aguirre ells ja sempre han dit que tenen moltes influències musicals, que, en fi, això queda molt bé dir, és que jo tinc moltes influències musicals. Sí. Digue-li plagi, amiga Eva, perquè et vas copiar d'una cançó de PJ Harvey, el tema That Was My Veil, que tots coneixem i que tots hem escoltat mil i una vegades, i avui escoltarem per mil i dos, eh? Molt bé, doncs de moment comencem amb la tornada de la cançó d'Amaral, Te Necesito. Som-hi, amics! Quins records, eh, d'aquesta cançó? Doncs bé, ara ens quedem amb la que us he dit que és la original d'aquesta cosa que acaba d'escoltar, bueno, aquesta cançó d'Amaral, realment no és seva, no, és original de PJ Harvey, que vindrà en concert, per cert, el mes d'agost al nostre país. Bé, doncs ens quedem amb la tornada de That Was My Veil. Escolteu-la i ja em direu si us sembla que és un plagi o no. Jo crec que sí, no vull precipitar, però jo crec que sí. Escolteu-la. Doncs bé, a cadascú tregui les seves pròpies conclusions, eh? I si tenen ganes de veure la senyora Amaral, Eva Amaral, i dir-li, Eva, amiga, aquestes dues cançons trobo que s'assemblen una mica. Ella, a veure què us diu, a veure què es diu. I si voleu una veure PJ Harvey, doncs també endavant. Li podeu dir, escolta, PJ, o digueu-li com vulgueu, Harvey, doncs escolta, que Amaral s'ha copiat una cançó teva. I dirà, what? Qui és Amaral, no? Però bé, pot ser si es coneixen i tal, i s'han fet amigues i aquestes coses. Bé, fins aquí la secció d'aquesta setmana, que recordeu, no la podeu trobar enlloc més, només aquí al Supermatí, eh? I per tant, a gaudir d'aquest matí, ja la setmana vinent no ens trobarem, perquè és Setmana Santa i no treballo, però la següent sí que tornem a estar aquí amb els plagis i tal. Apa, que vagi bé, una abraçada meva i dels mocs. Adéu.
Supermatí. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight.
Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Stain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Scotty. let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I say what may be good, that's my word. Give you the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you do.
Producció de Sean Paul i la Dua Lipa, que hi ha posat la veu en aquesta producció que es diu No Lie, i amb la qual estem a punt d'arribar a tancar el programa d'avui. L'entrada d'aquesta música és fantàstica perquè permet tallar qualsevol cosa que estigui sonant abans amb una elegància infinita. Tanquem el programa amb un últim repàs informatiu del dia.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
Augmenten les visites a les àrees bàsiques de salut del Baix Empordà durant el 2016, Toni Selles.
Bon dia. Les àrees bàsiques de salut de la comarca van tenir 580.000 visites durant el 2016, un 2% més que l'any anterior. Les dades corresponen a la suma de les ABS de Palamós, Palafrugell, la Bisbal i Torroella de Montgrí. També han augmentat en un 1,6% el nombre de visites d'urgències a l'Hospital de Palamós, que s'han situat en els 65.000 usuaris. Durant els mesos de febrer i març de 2016 es va ampliar l'oferta de llits i això ha permès realitzar gairebé 70.000 altes hospitalàries, un 3,2% més que el 2015.
Pel que fa a l'hospital de dia, les estades han augmentat gairebé fins a les 14.000. D'altra banda, la llista d'espera quirúrgica ha disminuït en prop de 100 pacients i a principis d'any se situava a prop dels 1.600. En l'àmbit de la cirurgia, la que requereix d'ingrés, ha augmentat un 22%, i en canvi la cirurgia major ambulatòria sense ingrés ha disminuït un 11%. Això es deu a la priorització de les cirurgies de traumatologia, les pròtesis, davant d'altres cirurgies menors. En l'àmbit de l'atenció als usuaris, s'han consolidat les visites virtuals com a eina de coordinació entre l'atenció primària i l'hospital. Enguany se n'han fet 3.200.
El sindicat agrari ha demanat a la Generalitat que, a més de la indemnització prevista de 300.000 euros pels ànecs sacrificats, també es compensi el període improductiu pel temps que han hagut d'aturar l'activitat les explotacions afectades. Unió de Pagesos argumenta el concepte de lucre cessant. El virus de la grip aviària es va detectar al febrer en 10 granges d'engreix d'ànecs, la majoria a les comarques gironines. A l'Empordà, les restriccions van afectar una granja de Fontanilles i una de Vilopriu.
Aquestes restriccions s'aplicaven a les zones de protecció en un radi de 3 quilòmetres i de vigilància en un radi de 10 quilòmetres. Es van aixecar el 2 d'abril al voltant dels focus declarats i les 10 explotacions afectades podran iniciar l'activitat a partir de la segona quinzena de maig, segons ha previst el Departament d'Agricultura. Es mantindran mesures de bioseguretat en les zones afectades, igual que en els municipis inclosos en les zones d'especial risc. Unió de Pagesos també ha demanat al govern que vetlli perquè l'assegurança de cadàvers no penalitzi aquestes explotacions. A més, reclama una gestió eficaç de la fauna salvatge i que s'extremin els controls dels ocells migratoris per prevenir nous brots d'aquesta malaltia.
Aquesta és la crònica que feia referència a la notícia que diu que Unió de Pagesos reclama més indemnitzacions per la grip aviària. Són les 8:54.
Supermatí.
Xavier Roca admet que l'oferta cultural de Palafrugell necessita més recursos, Toni.
El nou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell assumeix aquesta responsabilitat amb el compromís de donar un impuls a aquest àmbit. En declaracions a Ràdio Capital, Roques, que suma Cultura les responsabilitats com a regidor d'Educació, defensa que Palafrugell té una activitat cultural madura.
Tot i això, reconeix que la programació de muntatges professionals, especialment en teatre, necessita més recursos. En aquest sentit, assegura que intentarà posar-hi remei, però alerta que el consistori està limitat a l'hora d'assumir-ne el cost.
Som conscients d'aquesta problemàtica i no dubti que, d'alguna manera, intentarem posar-hi remei. No? Però tinguent en compte això, tinguent en compte que nosaltres pensem que és tan important la programació professional com tot el treball que es pugui fer en tota la part més amateur. Per tant, haurem de mirar de trobar aquest equilibri.
Xavier Roques assumeix Cultura arran de la crisi de govern que ha acabat amb la sortida del PDeCAT. Pel que resta de mandat, defensa la qualitat dels equipaments culturals, del teixit associatiu i l'activitat cultural de la vila. A més, diu que treballarà perquè Palafrugell tingui un lideratge cultural a la comarca i per estendre la cultura als sectors que hi són més allunyats.
Es reordena la mobilitat en un dels punts crítics de l'Estartit.
L'Estartit estrenarà aquesta Setmana Santa un giratori a l'encreuament de l'Avinguda de Grècia amb el Passeig Marítim i la sortida de l'aparcament de la Platja Gran. L'objectiu és millorar i fer més segura la mobilitat en un punt que té molt de trànsit, especialment durant la temporada turística. L'Avinguda de Grècia és la principal artèria viària i una de les portes d'entrada a l'Estartit. Per això, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit han decidit actuar en aquest punt, on conflueixen molts sentits de circulació.
L'obra es complementa amb la instal·lació d'una reixa a la sortida del pàrquing de la platja perquè els vehicles hi deixin part de la sorra de les rodes i no la dipositin a la via pública. A l'entrada del pàrquing també s'han retirat els dos parterres que hi havia a banda i banda per col·locar-hi un aparcament de bicicletes i millorar la visibilitat de les Illes Medes per les persones que baixen des de l'Avinguda de Grècia. En aquest punt també s'adequarà al terra i s'eliminaran les llambordes per un material de color de terra. L'accés tindrà una imatge més neta, uniforme i integrada amb l'entorn.
De cara a la temporada turística, l'Ajuntament de Torroella ha fet altres actuacions a la via pública. Així, per exemple, s'ha millorat el tram del carril bici a la zona on hi havia l'aparcament amb bateria entre el Passeig Marítim i el Feu.
L'estacionament de vehicles s'ha passat a l'altra banda del vial i així es mantenen els dos sentits de circulació sense problemes. Amb aquesta actuació s'amplia un recurs turístic molt reivindicat pel sector i els usuaris de la bicicleta. També s'ha reordenat la plaça del costat de l'Oficina Municipal de Turisme i s'ha renovat el pont del Ter Vell, que estava molt deteriorat. S'ha reforçat l'estructura de ferro, s'han canviat els tipus de pintura amb una capa prèvia antioxidant i s'han substituït les fustes per altres de materials reciclats que no necessiten manteniment.
Són les 8:57 minuts. El Consorci de les Vies Verdes i la Sarfa potenciaran l'ús de la bicicleta.
El Consorci de les Vies Verdes i la companyia Sarfa Moventis han firmat un conveni de col·laboració per afavorir i potenciar l'ús de les bicicletes en general i en particular a l'entorn de les Vies Verdes i la ruta Pirinexus. L'acord l'han firmat el president del Consorci, Albert Gómez, i els representants de l'empresa, Enric Jimeno i Dolors Puignau. L'acord detalla les facilitats d'accés de les bicicletes als autocars i autobusos, regula el tipus i nombre d'unitats que es poden carregar i preveu la promoció conjunta de campanyes que afavoreixin la intermodalitat bici-bus. Aquest conveni s'afegeix al que ja van firmar el Consorci i la companyia Teisa el novembre de l'any passat.
D'acord amb la llei vigent, es permet l'accés gratuït d'una bicicleta per viatger mentre hi hagi espai a la bodega del vehicle, amb un nombre total d'entre 2 i 5 bicis i a criteri del conductor, depenent de si el vehicle és de 35 o 55 places. Si el vehicle no té bodega i permet viatgers dempeus, s'accepten un màxim de 2 bicis plegades i es respecta la prioritat de les persones amb mobilitat reduïda que viatgen en cadira de rodes. Pel que fa als usuaris, que seran responsables dels danys que pugui ocasionar una bicicleta a bord, han de mantenir el seu vehicle en un estat de neteja i conservació correcta per evitar malmetre altres equipatges.
I acabem. La 26a edició de la Garoinada ha servit 5.000 menús.
Els 10 restaurants de Palafrugell, Llafranc i Tamariu que han participat a la campanya gastronòmica de la Garoinada han servit uns 5.000 menús entre el 13 de gener i el 30 de març. A més, durant la campanya s'han venut més de 200 paquets turístics. La Garoinada es reafirma com a cita anual, ara ja amb més d'un quart de segle d'història, i es posa de manifest la seva repercussió per al territori.
Els paquets turístics que van incorporar-se a la campanya fa pocs anys permeten als visitants complementar el menú de Garoines amb nits d'hotel i excursions per la zona. En aquesta 26a edició, els menús consistien en un entrant de Garoines, un primer a triar entre fideus a la cassola o un plat alternatiu i, finalment, unes postres amb recuit, tot acompanyat per un vi del celler Espelt. Els preus oscil·laven entre els 38 i els 45 euros.
I fins aquí el resum de l'actualitat de casa nostra. Aquestes i altres notícies de l'Empordà les trobareu també al nostre web, radiocapital.cat. I recordeu també que si us hi subscriviu, rebreu cada migdia el nostre newsletter amb totes aquestes informacions. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Toni. Acabem el programa d'avui amb un últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Avui tindrem un dia força assolellat i que només quedarà trencat per algunes nuvolades que aniran circulant al llarg del dia, sobretot durant el matí. Les temperatures estaran al voltant dels 21 graus de màxima i els 6 de mínima. I els propers dies es presenten tranquils, amb un clar domini del sol i una lleugera pujada de les temperatures.
El grup de WhatsApp que tenim, la gent que fem aquest programa, està avui, estem en converses, estem dient, oh, que emocionant, llagrimeta, no sé què, en referència a la portada que hem fet el dia d'avui. Deixeu-me que us digui una cosa, si no fos per tota aquesta emoció i per totes aquestes ganes que hi posem, tot plegat no seria possible. Que vagi molt bé, bon dia i fins demà.
Supermatí amb en Miquel.